i que també val molt la pena de veure. La segona cosa...
Deixa'm afegir que demà a l'Espluga Francolí, Criatures Infernals, que de fet és una trobada que organitzen els Diables de l'Espluga, ho poso sobre la taula perquè la cultura no n'hem parlat i, de fet, el moviment associatiu cultural, cultura popular, tot el que és arts escèniques amateurs, doncs també hi ha un àmbit a recórrer i, de fet, hi han grans exemples, no? Per tant, també és una oportunitat doncs, per visitar la Conca demà, dia 30.
Bé, la segona, si em deixeu fer una mica de broma, en queden 4 hores de programa, del 6 que dura la caravana, i ja ho deia, i avisava, em fareu entre tots a Salivera. Hem fet una entrevista i una tertúlia i jo ja estic que...
Et quedaràs aquí. Sabem que et quedaràs aquí tot el cap
segurament,
de setmana.
Segurament, segurament. Eva Pomares, montblanquina, dèiem, periodista, ara directora general de difusió de la Generalitat, Josep Maria Vidal, alcalde d'Espluga de Francolí, Ruth C. Peruelo, membre de la Junta de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona i presidenta de l'associació Respira Montblanc. Moltíssimes gràcies a tots tres, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
A vosaltres.
Gràcies.
Benvinguts.
En directe a Ràdio Estel, des de Poblet, La Caravana, amb Joan Trias.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia, l'informatiu del teu aquí i ara, amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A nadie le gustan los conflictos, pero forman parte de la naturaleza del ser humano.
Lo que sí sabemos es que los conflictos hereditarios se producen en el reparto de la herencia, y estos sí podemos evitarlos.
Todo dependerá de cómo redactes tu testamento. Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe la missa diària a Ràdio Estel. Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
La caravana, en directe des del monestir de Poblet.
Vinga, va, 3 minuts que passen de les 10 del matí. Seguim fent ruta des de la caravana, que avui és al monestir de Poblet, en aquest programa especial. I la parada que farem ara serà per saludar una persona que ens ve molt de gust que estigui amb nosaltres i que no podia faltar un dia com avui en aquest programa. Ell és Octavi Vilà, pare abat del monestir de Poblet. Pare abat, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia i benvinguts.
Si em permet, començaríem una pregunta una mica personal, perquè vostè porta com abat des del 2015. Quin balanç en fa d'aquests anys com a pare abat?
A nivell, diguem-ne, de vida de la societat han sigut uns anys intensos. Primer políticament i socialment la primera part i després amb la pandèmia amb un fort impacte en un lloc com Poblet, que el turisme és fonamental, no? Això, la part, diguem-ne, externa, la part interna, doncs, molt positiva. La comunitat va viure d'una manera molt intensa aquest període de la pandèmia. Després, just a sortir de la pandèmia, vam acollir un grup de refugiats ucraïnesos, etc. Vull dir que ens sentim contents d'haver ajudat, diguem-ne, la societat una mica en aquest període tan complicat.
Avui no pararé de repetir-ho, eh? Començava, de fet, el programa recordant que la regla de les regles del Cister és allò d'Ora't labora, prega i pregar i treballar, i que això em recordava molt aquella famosa frase de Torres i Bages quan deia allò de Catalunya serà cristiana o no serà. Quins són els elements més característics de la comunitat de Poblet?
Pues precisament aquests. És una comunitat que prega i treballa, diguem-ne, que evangelitza amb el seu exemple de pregària i de treball, en el contacte amb els que ens visiten al monestir, exteriorment o interiorment com a hostes, i aquest és fonamentalment la seva tasca. Viure intensament la fe cristiana en comunitat, intentar transmetre des de l'autenticitat d'aquesta vida cap a les persones que tenen en contacte amb nosaltres.
Per abat, aquest monestir és molt famós, és molt conegut, però en canvi poca gent coneix els detalls de la seva vida. No sé si pot compartir una mica amb nosaltres, amb els nostres oients, una mica de la història, del significat, sobretot espiritual, del monestir de Poblet.
Aquest monestir té una llarga història. Va ser fundat a mitjans del segle XII pel comte de Barcelona Ramon Berenguer IV, en unes terres que en aquells moments estaven despoblades i sense conreus pels conflictes entre cristians i musulmans propis de l'edat mitjana, i que va ser creat perquè ser un centre espiritual, però també en aquell moment també social, cultural i una mica, diguem, també econòmic, no? I llavors el comte de Barcelona va recórrer amb un ordre que tenia 52 anys de vida en aquell moment, que són els cistercencs, perquè tenien un contacte molt directe amb la terra, un paisatge que és el que van portar ells, que és les vinyes, que des dels anys 90 més o menys la conca ha recuperat i és el que ens envolta avui dia, no? I això és el que intentem transmetre encara avui, després d'una interrupció de 105 anys de la vida monàstica al monestir i una molt lenta restauració del monument, però intentar transmetre això, no? Que és un lloc que segueix complint els objectius pels quals va ser fundat, amb les diferències que hi pugui haver a la nostra societat d'avui.
Precisament li volia preguntar això, eh? Com s'aconsegueix que un monestir com el de Poblet, tan històric, amb tants anys al darrere, amb tanta importància, segueixi sent aquest far espiritual al segle XXI?
Crec que és el gran repte que tenim també dins de la comunitat, no? Transmetre qui ens vingui. És cert que hi ha un cert tipus de gent que s'acosta a nosaltres des del punt de vista espiritual i participa a la litúrgia, etc. Però també fins i tot arribar als turistes que ens puguin visitar, de transmetre que això és un monestir, que va ser edificat per ser un monestir, que continua sent-ho, i una mica aquest carisma de la vida benedictina sota l'observança cistercenca. Per això, a partir del 2019, es va posar en marxa l'audiovisual, que és la primera fase de la visita quan una persona s'acosta al monestir, perquè quan entra a l'interior ja tingui una visió una mica global del que és la nostra vida.
Clar, més de la dimensió religiosa, ara ens ho deia també, el monestir de Poblet ha tingut una influència significativa en la cultura, en l'art. No sé si podria compartir també alguns aspectes destacats d'aquesta contribució cultural.
El monestir realitza diverses activitats, activitats culturals, activitats musicals, etc., al llarg de l'any, com el Festival de Música Antiga, ara Festival Jordi Savall, que acull alguna de les seves els seus concerts, o el Festival d'Orga, que està a punt de començar d'aquí dos dissabtes, per, diguem-ne, per mostrar aquesta vessant cultural del monestir cap a la societat.
Li preguntava pel paper del monestir cap a la societat del segle XXI, així en general, però quin és o ha de ser el paper del monestir mirant cap a la comarca, cap a la Conca de Barberà?
Crec que respecte a la comarca, Poblet és un centre d'atracció, el lloc més visitat de la comarca, i per tant també ha de ser el lloc a partir del qual puguem difondre aquestes visites turístiques, la gent que ve aquí, que conegui una mica més intensament la comarca. Perquè és una comarca que té molts recursos, tant monumentals com de natura, i que mereixen ser coneguts i compartits. Diguem-ne que l'objectiu seria canviar les visites d'un dia o unes hores per una visita de cap de setmana, perquè hi ha prou continguts com per fer-la d'aquesta manera.
D'altra banda, com bé sap, Prevat, el monestir també acull des de fa anys l'arxiu de l'expresident Josep Tarradellas, del que en parlarem en pocs minuts, amb la seva directora, però de quina manera es va fer realitat això i com funciona aquest arxiu?
Aquest arxiu va ser una decisió personal del president Tarradellas. Ell va visitar el monestir per primer cop el febrer de l'any 78, després del seu retorn. Ell tenia una visió del monestir just abans, durant la guerra, l'última visita que havia fet, d'un monestir pràcticament destruït, etc., quan va veure que la reconstrucció encara no estava finalitzada, però portava una bona embranzida, doncs el va frapar, diguem-ne, en la visió del monestir, va voler col·laborar en un primer moment acabant alguna de les obres, com el cimbori, que és molt vinculat a la seva persona, també la sorra de les armes de Sant Esteve, llavors va decidir deixar el seu arxiu. Si coneixem una mica la biografia del president Tarradellas, sabem que la documentació que ell va custodiar a l'exili és molt important i formava una part molt important de la seva vida. Diguem-ne que el seu esperit, en certa manera, estava en el seu arxiu i això és el que va voler llegar aquí. Durant un primer moment va ser un dipòsit, fins que la mort del president i la seva esposa va passar a ser propietat de la comunitat amb una sèrie de pactes que es van signar en aquell moment.
També parlàvem del paper econòmic de la comarca i tot plegat passava molt pel sector vitivinícola, no? I Poblet també és un centre vitivinícola de la zona, no?
Sí, en aquest moment era una forma d'explotació externa, però les vinyes ja fa uns quants anys que van tornar a la part interior del monestir. I diguem-ne que també en el moment que es va recuperar la vinya, Poblet va començar a ser el nucli a partir de la qual es va difondre altra vegada aquest conreu, que fins i tot podríem dir que ha canviat el paisatge de la conca de conreus que eren molt petits, sectorials, a les grans plantacions de vinya d'aquest moment.
Ara ens trobem fent aquest programa especial a la porta de l'hostatgeria de Poblet. Quina és la importància de tenir una hostatgeria en un monestir com el monestir de Poblet?
Pues la importància de que la gent es pugui acostar al monestir i pugui compartir no només unes hores, sinó pugui compartir tota una jornada o dues jornades al voltant del monestir. D'una manera una mica diferent a com és l'hostatgeria interna, que demana certs requisits de compartir el nostre horari, àpats, etc., al refetor, sinó d'una manera una mica, diguem-ne, més relaxada, però poder compartir aquesta tranquil·litat, aquest silenci, que sobretot fora de les hores de visita turística és el que impregna aquest ambient.
Abans en parlàvem i començàvem aquest seguit d'entrevistes que farem al llarg del dia d'avui des del Reial Monestir de Santa Maria de Poblet, i ho fèiem amb el delegat del Govern de la Generalitat, el senyor Xifré, a les Terres de Tarragona, i ens deia, ostres, em sembla que era ella, ens deia, em sembla que a vegades coneixem molt que si el món budista, que si altres mons espirituals, no? I coneixem poc el de casa nostra. El pare Abad té aquesta sensació també?
Podríem simplificar-ho dient això, no? Perquè moltes vegades ens crida més l'atenció coses una mica més llunyanes que no per les que tenim més a prop, però crec que precisament el sentit d'una comunitat monàstica és precisament això, intentar transmetre com es viu la fe en comunitat d'una manera que a vegades ens diuen que pot ser una mica radical, no sé si és radical o no, però d'una manera intensa.
De seguida saludarem a Olma Giró, a la nostra companya Olma Giró, que em sembla que es troba per aquí amb alguns dels primers visitants que s'han acostat cap al monestir de Poblet. Això ho farem en uns minutets. Abans, però, deixi'm preguntar-li precisament quin seria el missatge o l'experiència que vostè espera que s'emportin tots aquests visitants un dia com avui?
L'experiència d'haver visitat un monestir, d'haver visitat un lloc de pregària i un lloc on s'intenta cercar Déu d'una manera intensa en comunitat, no? I no solament que es deixin meravellar per la bellesa del monument, que evidentment és així, un monument patrimoni mundial, sinó del que dona sentit aquest monument, del que va donar sentit el moment que es va edificar i del que encara dona sentit avui dia.
I una curiositat, perquè vostè comparteix amb l'abat de Montserrat, si no m'equivoco, la condició d'abat mitrat, és a dir, que porta mitra i bàcul com els bisbes amb determinades funcions litúrgiques i jeràrquiques semblants a les d'un bisbe. Eh? Quin és l'origen d'aquesta distinció i què representa això per vostè?
Bé, potser podríem dir que és una distinció històrica que assumim d'acord amb la tradició i que pues, fem servir més quan participem en alguna cerimònia amb el conjunt dels bisbes catalans que no pas a la casa nostra pròpiament, no? Però és, no deixa de ser, diguem-ne, un reconeixement als dos monestirs capdals i fonamentals i tant espiritualment com culturalment a Catalunya.
Com sap, els darrers anys, i ho deia abans també, estic molt capficat també en parlar del jovent, de la importància del jovent i d'un jovent que al segle XXI sembla a vegades que s'hagi allunyat una mica de l'Església, però no només de l'Església. Com s'apropa el jovent a l'Església i sobretot a la vida monàstica?
Moltes vegades tenim joves que comparteixen uns dies amb nosaltres, però és evident que la nostra societat té unes certes dificultats pel compromís, i sobretot pel compromís a llarg termini, no tan sols en la gent més jove, sinó també en la gent de mitjana edat que s'acosta a nosaltres, i això potser és la gran dificultat que la nostra societat té en aquest moment. Tot és una mica temporal, i llavors és un compromís de per vida o a llarg termini, per entendre'ns, això seria molt una mica difícil d'assumir. Tot i que és evident que quan venen joves i comparteixen la nostra litúrgia, inclús els ajuden amb alguns treballs, etc., jo crec que marxen amb una molt bona impressió del que és la vida en un monestir.
Per últim, per Abad, deixi'm preguntar-li, perquè abans em feia broma, però no tanta, eh? Ahir a l'equip d'aquest programa, que per cert, si em deixa, som una mica joves, no tant, però una mica joves, sí que ho som, vam arribar aquí a Poblet, per tant ja portem unes quantes hores aquí, i tots hem coincidit en destacar el silenci, el paratge natural, el mateix monestir i l'espiritualitat que s'hi respira en els seus murs. I això ho hem copsat ni 24 hores estan aquí. Quantes vegades surt el Pare Abat d'aquests murs?
Unes quantes, potser masses a vegades, més del que voldria. Pues no és tan sols el monestir, sinó és precisament aquí també l'entorn natural, no?, que l'acompanya. Moltes vegades es parlava en l'antiguitat o l'edat mitjana dels monestirs com a deserts, no com a deserts àrids, que potser amb el canvi climàtic també hi arribarem, sinó com a deserts, vull dir, llocs aïllats on tot ajuda aquest ambient de silenci i de recolliment. I això és el que convidem a compartir els hostes que entren dins del monestir i els hostes que poden estar, aquí, per exemple, en aquesta hostatgeria.
Octavi Vilà, pare abat del monestir de Poblet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí en aquest programa de la Caravana de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per venir.
En directe a Ràdio Estel, des de Poblet, la Caravana, amb Joan Trias.
Ràdio Estel.
Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Cada dia a 7:45 del matí, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia a 7:45 del matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona. 106.6. Girona. 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
que passen, 20 minuts que passen de les 10 del matí, gairebé. A aquesta hora la caravana continua en ruta avui amb aquest entorn, aquesta ciutat i aquest monestir en directe des de Poblet. Acabem de parlar amb el prebat del monestir, que conté, com m'heu pogut escoltar, com ens ha explicat, molta espiritualitat, també conté molta cultura, i segurament el cor de tot plegat és l'Arxiu Tarradellas. L'Arxiu Tarradellas, que es troba ubicat en un edifici històric, el Palau Nou de l'Abat, i en ell es custodien 34 fons i 13 col·leccions documentals d'incalculable valor. Per conèixer més sobre tot plegat, ja ens acompanya avui a Ràdio Estel i des de Poblet Núria Gavarró. Ella és directora de l'Arxiu Montserrat, Tarradellas i Macià. Núria Gavarró, què tal? Molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Núria, de seguida en parlem de tot plegat. Abans m'avisen que tenim la nostra companya Olma Giró per aquí a fora saludant els primers visitants del monestir. Olma, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Joan. Mira,
no t'havia saludat encara,
eh? No, encara no. Em saludaràs unes quantes vegades, però avui, eh?
Que bé, perquè ens aniràs descobrint llocs d'interès, i no només llocs d'interès, sinó que a més ens aniràs descobrint moltes curiositats en un dia com avui des del monestir de Poblet. Va, explica'ns on et trobes avui.
Doncs mira, ara mateix estic al pàrquing del monestir de Poblet, davant de la porta, perquè ha obert el monestir a les 10. Nosaltres hem començat el programa a les 8, però els primers turistes podien entrar al monestir a les 10.
Per tant, acaba d'obrir, eh?
Acaba d'obrir fa menys de 20 minuts, i ja m'he posat aquí en una bota de vi de bodega, i he fet, de compte a gotes, anava comptant les persones que han entrat, de moment una cinquantena de persones, per tant, molt moviment per ser primera hora del matí, portar menys de 20 minuts. Llavors també he fet informació de servei, anar preguntant a tothom que entrava d'on venia. De Salou, de Madrid, que de Madrid han vingut més de 30 amb un autocar. També ha vingut gent de Florida, d'Àustria, de Geòrgia, de França, de Bèlgica i de València. Així que déu-n'hi-do el que podem dir aquesta hora, déu-n'hi-do.
Doncs això és el que s'ha pogut parlar amb tota la gent, amb aquests primers visitants que han entrat al monestir de Poblet i que ja veiem passar per aquí, per davant de la porxada de l'hostatgeria. Gràcies, Olma. De seguida connectem amb tu, que ens portaràs altres qüestions, ens posaràs altres qüestions del monestir de Poblet sobre la taula. Fins ara.
Fins ara, Joan.
Vinga, va, doncs a aquesta hora dèiem que volien saludar a Núria Gavarró, ella és directora de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. Núria, no sé si primer de tot ens podries proporcionar una mica una visió general de la història de l'Arxiu Tarradellas, com neix i sobretot per què està el monestir de Poblet.
Sí, mira, el president Tarradellas, just tornat de l'exili, el 10 de febrer de l'any 1978 va fer la seva primera visita oficial després, doncs, de la guerra, no? Perquè abans de marxar a l'exili l'havia visitat, però just tornat va fer la seva primera visita oficial aquest febrer de l'any 1978 al monestir, i en les seves pròpies paraules, doncs, va quedar parat, no?, per com va trobar el monestir, no?, diferent de com l'havia deixat, doncs, quan va haver d'emprendre l'exili. A partir d'aquesta primera trobada, no?, amb la comunitat monàstica, van venir un seguit de trobades més i es va anar afirmant, doncs, una relació amb aquesta comunitat, i el president li va passar, doncs, pel cap de poder deixar els seus fons documentals i bibliogràfics aquí al monestir de Poblet. I aquesta decisió va ser en ferm i la va fer pública el 20 de març de l'any 1980 en un gran acte públic, doncs, aquí al monestir, on va fer, doncs, el dipòsit simbòlic d'aquesta documentació, d'aquests fons bibliogràfics a la comunitat. Després, doncs, físicament, aquests fons van baixar al llarg de l'any 1981, sobretot a partir de l'estiu, des de Saint Martin-le-Beau, que és on ell va passar la major part d'aquests 38 anys de l'exili, i al desembre de l'any 1981, doncs, va acabar d'arribar tot el que quedava allà a Saint Martin-le-Beau. Per què el president Tarradellas va decidir deixar els seus fons al monestir de Poblet? Primer que tot, i en les pròpies paraules del president, perquè a Catalunya ell deia que hi havia massa xafarders i pocs historiadors.
Bona aquesta.
Persones massa centrades en conèixer les coses poc importants i no les més transcendentals. Ell creia que allunyant la documentació de Barcelona seria més complicat que la gent que tenia ganes només d'anar a buscar coses en concret, doncs, que es desplacessin al monestir. De fet, ell era conscient que també les ferides estaven encara obertes la Guerra Civil tampoc feia tant, no?, que havia passat, i per tant, doncs, creia que aquí era un bon lloc. També pel fet, doncs, que en un entorn de calma, de repòs, com era el monestir, creu que era un bon lloc on poder deixar la seva documentació. També, doncs, pel fet que ell valorava molt positivament que la comunitat monàstica de Poblet, a diferència de la comunitat monàstica de Montserrat, no s'havia posat en temes polítics durant la postguerra, i també perquè doncs el monestir de Poblet, com bé sabeu, és el panteó reial de la corona catalana-aragonesa, i per tant ell agafava la idea del rei Pere III, qui va ser qui va crear, doncs, aquest panteó, i qui va deixar també les cròniques dels reis catalans, i va muntar, doncs, una primigènia biblioteca nacional aquí al monestir, i per tant, doncs, ell agafava aquesta idea i creia, doncs, que si deixava els fons doncs aquí al monestir, les futures generacions podrien comprendre com s'havia gestat aquesta nació que és Catalunya, doncs a partir, doncs, de la documentació que s'hi conservava també ja prèviament.
Núria, com bé saps, la ràdio és màgia, i per tant, anem a fer una mica, anem a transportar l'arxiu Tarradellas a totes les persones que ens estan escoltant a través d'un sentit, és a dir, anem a fer-ho sensorialment. A mi m'agradaria molt preguntar-te, tu quan entres a l'arxiu Tarradellas, quina olor fa l'arxiu Tarradellas?
De papers? M'encanta l'olor de papers que s'hi sent. Sempre he treballat en aquests entorns i la veritat és que m'encanta. A més, és un arxiu així amb una idiosincràsia, perquè al final, doncs, estàs al Palau Nou, doncs, de l'Abat, aquest palau, doncs, que es van construir entre el segle XVI, XVIII, destruït amb les desamortitzacions, restaurat al llarg dels anys 80, però, clar, un arxiu tot enfustat de dins, amb moltes prestatgeries plenes de llibres, amb molts dipòsits de documentació, i és un lloc molt bonic de visitar també, no només per si fas una investigació, perquè tens tota la panoràmica del monestir, perquè està més alçat que diguéssim, el monestir on hi viu la comunitat, perquè, bé, quedava als afores de separat, no?, de l'entorn tancat del monestir.
Normalment, quan parlem de l'arxiu Tarradellas, evidentment, i evidentment que ho hem de fer així, parlem de la seva importància cabdal per la història del país, però anem a aprofundir-hi una mica. Quin tipus de col·leccions i documents hi trobarem si visitem l'arxiu Tarradellas?
Mira, l'arxiu Tarradellas és de consulta obligada per qualsevol investigador o investigadora que vulgui conèixer la història de la República, de la Guerra Civil, de l'exili i de la transició. Si parlem de la documentació que, clar, que crea l'arxiu Tarradellas, que és la documentació que va llegar el president Tarradellas, estem parlant de 2 milions de pàgines de documentació.
Déu-n'hi-do.
Que aviat es diu. 2 milions de pàgines de documentació que ja estan totes digitalitzades, a l'abast dels investigadors, als ordinadors de consulta. Aquests 2 milions de pàgines de documentació, perquè ens fem a la idea, estem parlant de 140.000 cartes, escrites i rebudes. El president Tarradellas guardava fins i tot el justificant de les cartes que enviava. D'aquest gruix de pistolari, parlem de 98.000 cartes que van ser enviades durant l'exili. El president Tarradellas necessitava estar en contacte, no?, amb els exiliats i també amb la resistència a l'interior. I parlem també d'una col·lecció de més de 600 títols d'hemeroteca, alguns únics, perquè el president Tarradellas guardava, doncs, les publicacions que creaven, doncs, les comunitats d'exiliats de catalans a Amèrica del Sud, per Europa, i també una col·lecció de més de 30.000 fotografies. Aquesta és la col·lecció del president Tarradellas, però després es va ampliant aquest arxiu fins a aquests 40 fons i col·leccions que hem comentat de personatges, la majoria, doncs, coetanis al president Tarradellas, que els inspirava confiança el fet, doncs, que el president hagués, doncs, deixat els fons documentals al monestir de Poblet, i per tant ells també ho van voler fer. Estem parlant de Josep Maria Bricall, estem parlant dels Andreu Abelló, d'aquí a la comarca, estem parlant del general Batet, estem parlant també dels fons documentals de Paul Preston i bibliogràfics, etcètera, etcètera, fins a arribar a aquests 40 fons i col·leccions que, com us dic, és un arxiu de visita obligada per reconstruir aquest període de la història, també amb documents únics, com per exemple, doncs, els del Comitè Central de Milícies Antifeixistes o de les Indústries de Guerra, que només va conservar el president Tarradellas, perquè la resta es van destruir, es van perdre, però ell, perquè us en feu a la idea, quan ell prepara la sortida de la seva família, ja només comença la guerra, ja no només prepara la sortida de la família, sinó també de la seva documentació. I per tant, doncs, quan ell ha de marxar ràpid i corrents, com la resta de consellers, com el president Lluís Companys, cap a l'exili, quan ja veuen que la guerra doncs, ja està perduda, ell ja ha traspassat tots els documents cap a França.
A més, tinc entès, si no erro, que aquest mateix mes de setembre l'arxiu ha incorporat un fons inèdit, es tracta de la documentació de José Antonio San Martín y Páramo,
sí,
que inclou contingut sobre l'activitat d'oposició al règim de Franco. Què en podem destacar d'aquesta nova incorporació?
Doncs és aquesta altra visió, no?, de l'oposició al règim de Franco, però des dels sectors monàrquics. Uh-huh. I, per tant, doncs, és un fons únic, no teníem aquesta visió de la història en la documentació que conservem a l'arxiu, i ens vam alegrar molt doncs, quan el seu fill, el fill de José Antonio San Martín y Páramo, doncs, va contactar amb nosaltres perquè doncs, el seu pare va pensar en, abans de morir, doncs, en donar la documentació al monestir de Poblet, i vam creure doncs, que encaixava perfectament amb tots els fons que tenim conservats aquí al monestir, i d'aquí doncs, la importància per poder reconstruir aquesta història també des d'una altra visió.
Ens parlaves també de la digitalització. Deixa'm preguntar-te, quan es fa aquesta digitalització, per què es decideix fer-la, i sobretot des d'on la podem consultar? És a dir, jo a casa, que tinc internet, puc veure alguns dels documents de l'Arxiu Tarradellas?
Mira, aquesta digitalització doncs, es decideix fer a partir del 2010, uh-huh, gràcies doncs, a les diferents ajudes que rebem dels organismes públics, fer aquesta digitalització perquè ens assegurem la pervivència de la documentació a llarg termini. Aquesta documentació doncs, que tenim digitalitzada, a hores d'ara només la podem consultar als ordinadors de consulta de l'arxiu. De moment no l'hem penjat públicament a la xarxa perquè això requereix tot un treball de catalogació prèvia i de tenir una bona plataforma on poder-ho consultar. Però estem treballant perquè a curt termini aquesta documentació pugui ser consultada a través de la xarxa. I estem parlant doncs, d'això, de la documentació del president Tarradellas i d'una part dels fons i col·leccions que conservem. I bé, quan els investigadors venen doncs, a l'arxiu, la poden consultar els ordinadors de consulta, el que a nosaltres ens assegura la pervivència del paper perquè no l'han de tocar i, per tant, assegurem que no es faci malbé.
Mm-hmm. Una altra curiositat és, i m'agradaria saber-ho, perquè jo mateix tinc molta curiositat en això, és perquè el fitxer porta el nom de la filla de Josep Tarradellas, que és Montserrat, i no el del mateix president.
Mira, això us ho volia explicar abans, però ja m'he extès molt amb la història. No, el president Tarradellas, la filla del president Tarradellas, Montserrat Tarradellas i Macià, suposo que coneixeu la història, ella va néixer amb síndrome de Down, va ser una filla molt estimada, els hi va xocar molt doncs, el fet doncs, que passés això, i va ser una filla doncs, que van intentar buscar remeis no al que li passava, van consultar metges de tota Europa, però evidentment doncs, no tenia més remei, i va ser una filla doncs, això, que va ser molt estimada pel matrimoni Tarradellas, sobretot el president Tarradellas. La seva filla era l'única doncs, que podia interrompre una reunió, uh-huh, era l'única doncs, que li deixava notes, se l'estimaven molt. Llavors, quan van deixar els fons documentals al monestir de Poblet, el matrimoni va dir que seria a canvi doncs, que l'arxiu portés el nom d'ella, Montserrat Tarradellas i Macià. Tot i que és conegut popularment com Arxiu Tarradellas, realment el seu nom és el de la filla del president.
L'arxiu, a dia d'avui, participa en col·laboracions o projectes amb altres institucions culturals i acadèmiques?
Sí, nosaltres tenim convenis amb la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, amb la Universitat Rovira i Virgili, també amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament de Cultura i el Departament de Justícia. I de projectes així en breu, a curt termini, que, per exemple, el dia 2 de novembre, arran doncs, d'aquesta col·laboració que vam iniciar precisament aquest any amb el Departament de Justícia i en concret amb el Memorial Democràtic, perquè ja feia anys que col·laboràvem amb el Memorial, uh-huh, però ara ho hem posat doncs, sobre paper, i organitzem una jornada sobre el Front Nacional, i la farem doncs, aquesta primera jornada de col·laboració a l'Ateneu Barcelonès el dia 2 de novembre a les 6 de la tarda, tot un conjunt de xerrades. I, per exemple, amb el Departament de Cultura doncs, col·laborem amb l'Arxiu Nacional, uh-huh, amb la catalogació dels fons i col·leccions de l'arxiu, i amb la Diputació de Barcelona, Diputació de Tarragona doncs, en la catalogació d'altres fons i col·leccions, i bé, tenim totes aquestes col·laboracions que són públiques i que anem publicitant doncs, les feines que fem a través dels nostres canals
de publicitat.
No sé si a més el Fitxa organitza exposicions o esdeveniments per compartir una mica el contingut amb el públic que no pugui venir a Poblet.
Sí, per exemple, ara mateix tenim una exposició a la Diputació de Barcelona que explica aquests 40 anys d'història de l'arxiu, que com us he comentat es complien el 2021. El que passa que entre doncs, la parada pel Covid i tot plegant no vam poder-ho inaugurar abans i ara tenim aquesta exposició que es va inaugurar al març i que estarà més enllà doncs, del Nadal, on doncs, podeu conèixer aquesta història dels 40 anys de l'arxiu i on també es pot veure la urna de transport que contenia el cor del president Macià, per exemple,
nom, això,
que la teníem guardada aquí a l'arxiu perquè el president Tarradellas és qui va custodiar aquest cor al llarg de l'exili. Mm-hmm. I també per el Dia Internacional dels Arxius, que és el 9 de juny, organitzem sempre activitats al voltant d'aquest dia i per donar a conèixer doncs, la feina que fem els arxivers i arxiveres, i això sempre és el 9 de juny, i doncs, durant tota aquella setmana organitzem, cada any anem canviant portes obertes, xerrades, exposicions, etc.
Ara ens ho deies, el que cal és valorar també la feinada que feu arxivers, arxiveres, historiadors, historiadores. No sé si l'arxiu també ofereix programes educatius en aquest sentit.
Nosaltres també col·laborem amb les universitats per poder tenir estudiants en pràctiques. Hem tingut estudiants tant de la Universitat Rovira i Virgili com de les universitats de Barcelona. Doncs és aquest retorn també no, del treball que nosaltres fem com a professionals de l'arxivística, de poder formar doncs, els futurs professionals d'aquest món, historiadors, historiadores o professionals de l'arxivística, que puguin conèixer doncs, de primera mà quin és aquest treball, aquest contacte també amb el públic, i estem, sempre hem estat molt satisfets també d'aquest treball. A nosaltres també ens enriqueix molt tenir aquests estudiants a l'arxiu.
Per últim, deixa'm preguntar-te quines són les metes i projectes de futurs de l'arxiu per continuar promovent la cultura catalana, la seva història, preservant aquest patrimoni documental tan important.
Doncs, primer que tot, doncs, acabar de catalogar i de digitalitzar tots aquests 40 fons i col·leccions, perquè com us podeu imaginar, no?
Es diu aviat, això, eh?
Estem en tràmits de fer tot plegat, i després un dels grans projectes i que esperem doncs, que pugui veure la llum és posar a la xarxa tota aquesta documentació, perquè des de qualsevol lloc del món, ja sé que és molt ambiciós, però des de qualsevol lloc del món i a través d'internet és ben senzill, que es puguin consultar, que es puguin donar a conèixer, que es pugui conèixer tot el que va passar en aquesta història de Catalunya des de la República fins a la transició, i que qualsevol persona pugui doncs, investigar aquesta història i la pugui reescriure. I crec que és en això en el que nosaltres ara estem posant totes les nostres energies, doncs en poder fer aquesta catalogació, aquesta digitalització, i en poder tenir una plataforma on poder donar sortida i que es pugui consultar des de qualsevol espai.
Núria Gavarró, directora de l'Arxiu Tarradellas, que com sabeu es troba aquí a dins del recint del monestir de Poblet, o diguem-ho com ell volia, de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. Ha estat un plaer que avui ens acompanyés i ens ho expliquis tot plegat. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, un plaer igualment. Adeu.
La caravana, en directe des del monestir de Poblet.
Ràdio Estel. A la diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 333 81. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, als restaurants i als racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Àlex Pérez ens presenta Eterns.
No vull pensar en res.
Àlex, amb un so actual i amb aquesta cançó vitaminada i alegre, fa que la gent balli, canti i celebri. Una cançó plena de bon rotllo.
I ara que ens hem fet grans i mirem enrere, valorem tot el viscut, les nostres guerres i els primers cops.
Àlex,
Àlex Pérez, Eterns, la banda sonora perfecta per carregar-te d'energia positiva. Anirem Eterns. Amb el suport del Departament de Cultura.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En directe a Ràdio Estel, des de Poblet, La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 40 minuts que passen de les 10 del matí. Els primers visitants del monestir de Poblet que ja han creuat les portes i passegen per aquest pati central abans d'entrar dins de l'abadia, abans de conèixer el monestir per dins. Els primers rajos de sol que il·luminen també aquest pati i la porxada a la qual ens trobem just davant de l'hostatgeria del monestir. Si veníeu a veure el monestir, sapigueu que també ens podeu venir a veure a nosaltres. Ja em perdonareu, que ho he de salivar una miqueta, però és que també estic esmorzant en l'entretant de la publicitat aquestes pastetes que ens han portat des de l'hostatgeria, que nosaltres també els hi agraïm tant, i productes de territori, dels quals n'estem parlant també molt en aquest programa. Va, ara sí, dèiem, seguim en directe des del monestir de Poblet i és el moment de saludar Joan Cartanyà. Ell és membre de la cooperativa de serveis ambientals Rebull i la persona amb qui volem descobrir com treballen des de la cooperativa per la protecció i conservació natural de la fauna i la flora de la Conca de Barberà. Abans en parlàvem de tot plegat. Senyor Cartanyà, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia.
Senyor Cartanyà, per començar, què és i com treballen des de la cooperativa Rebull?
Nosaltres, com bé diu, som cooperativa, som una colla de gent que vam muntar aquesta cooperativa fa 3 anys, sense ànim de lucre, i el nostre àmbit d'actuació és la Conca de Barberà i, evidentment, tota la zona del Bosc de Poblet, com a paratge protegit des de fa molts anys, és un dels llocs on hi actuem més, no? Llavors, clar, d'alguna manera, els nostres camps de treball són diversos, que van des de actuacions al medi, realització de projectes relacionats sempre amb medi natural o espais oberts, no?, de municipis, fins i tot d'organitzacions, etc. Voluntariat ambiental, educació ambiental, i després hi ha una vessant que és l'ecoturisme regeneratiu. És a dir, que aquest potser és de moment el que entronca amb la pregunta que em fèieu, no? És a dir, nosaltres, per exemple, amb totes les activitats de turisme que fem, que tenim diverses activitats aquí al Bosc de Poblet i també a altres zones de la Conca, el que fem és destinar una part dels diners que cobrem a la gent per poder gaudir de l'entorn, de la visita, de la ruta, i el destinar a un projecte que en diem Basses Amigues. Val? Aquest projecte el que pretén és restaurar o crear nous punts d'aigua en llocs on la sequera, que cada vegada és més gran, i té molta incidència a l'entorn, al paisatge i sobretot a la biodiversitat. Per tant, el que fem és això, no? Intentar fomentar aquests punts perquè hi hagi més disponibilitat de punts d'aigua i fins i tot per la reproducció d'una infinitat, no? De sobretot amfibis, rèptils, alguns invertebrats, aus, etc.
Mm. Anem una mica de ruta, si li sembla, per l'entorn natural del monestir de Montserrat, de la Conca de Barberà. La fauna, la biodiversitat que ara, de la qual ens parlava, quina és? Què hi trobarem, bàsicament?
Bé, el paratge de Poblet és un paratge que... És un territori que està orientat a nord, per tant, està conformat de diverses valls, tres d'elles, les principals, que són La Pena, Castellfollit i Tillà, si anem d'est a oest, aproximadament, són les més grans. Després hi ha altres valls, i barrancs, el de Tornés, el de l'Argentada, etc. No? Vull dir que hi ha diferents espais naturals. Llavors, el fet de ser un paisatge orientat a nord, això vol dir que l'humitat ambiental es conserva millor. No, els estius, i toca el sol, evidentment, perquè el sol va més dret, però conserva també més zones ombrívoles, i això ha fet que al llarg de la història s'hagués anat conformant un paisatge molt divers. Uh-huh. També influeix les altituds que hi ha, perquè pensem que sortim on estem ara, al voltant de 400, gairebé 500, 450 metres, aproximadament, i arribem gairebé als 1.000.
Déu-n'hi-do.
No, gairebé no, superem els 1.000. El Tossal de la Baltasana és el punt més alt de tot el conjunt de muntanyes de Prades i de Poblet, i té al voltant de 1.200 metres d'altitud. Per tant, clar, hi ha un diferencial d'altitud de 700, més de 700 metres, i això fa que el paisatge vagi canviant, no? Perquè el bosc mediterrani, des de 400 a 600, 400 a 700 metres, més o menys, és un tipus de paisatge, molt alzinar i així, i a partir de 800-900 ja comencem a trobar altres paisatges potser més eurosiberians, no? Però bueno, vull dir que tot això va conformant que tinguem diversitat faunística, florística. Per què? Perquè hi ha diferents sols, diferents altituds, i per tant també diferents zones on hi ha més possibilitat de creixement de planta que no necessita molts requeriments d'aigua, i al revés, no?
Com bé saps, Joan, l'emergència climàtica és un dels grans reptes de l'actualitat. Com treballeu des de la cooperativa per combatre aquesta crisi climàtica, que estem tots tan sobtats i tan sorpresos de que vagi passant?
Bé, clar, evidentment, combatre-la és complicat, no? No és a l'abast d'àmbits petits.
No, però suposo que a nivell local també se'n
sí, fa. Sí, 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 no, no.
Ara ja anava, no? Sí, sí, ben feina.
Ara ja anava, no? És un problema global que difícilment el podrem aturar. El que sí que podem fer és accions puntuals, no? I, clar, la suma de moltes accions puntuals acaben sent accions globals. Però, clar, costa una mica, perquè estem en una societat que el valor econòmic va per davant del valor natural i del valor fins i tot patrimonial en general, no? Per tant, dit això, sí que és veritat que es poden fer accions puntuals, no? Per exemple, el projecte Bases Amigues, com us dic, és un projecte que va en aquest sentit, perquè sí. El que fem és intentar afavorir la biodiversitat i en la mida que la biodiversitat es manté o fins i tot es potencia, la florística, per exemple, o la conservació dels sòls influeixen en tota la resta. Val? Llavors, tenim altres projectes. Fem accions de voluntariat, com us hem dit. Algunes d'elles les fem en col·laboració amb el Paratge de Poblet, val? I cada any, ara en aquests moments, estem realitzant el voluntariat ambiental Boscos Mediterranis a Poblet, que va començar el cap de setmana passat i s'acabarà a mitjans d'octubre o així, aproximadament. Cada cap de setmana tenim diferents grups de voluntaris i el que fem són actuacions puntuals. També tenim una línia d'afavorir, també en la línia d'afavorir biodiversitat, una línia de... Hi ha una comunitat molt important de ratpenats, per exemple, al bosc de Poblet, uh-huh. I el que fem són accions per això. Val? Anem al canvi climàtic, la pregunta que em feies. Com us hem dit, el Poblet està conformat del paratge natural pròpiament dit, no? El paratge natural d'interès nacional, uh-huh. I l'adhesió de dues reserves naturals. La reserva de la Trinitat, el terme de l'Espluga, majoritàriament, i la reserva del Tillà, al terme de Vimbodí, ja, a la carretera que puja fins Prades. Concretament, són diferents barrancs que van conformant, perquè llavors aquí, si afegim el barranc de la Trinitat, ja és una vall més que hi som, és una vall molt interessant també, que acostuma a tenir aigua, gairebé sempre, poca o molta, gairebé sempre n'hi ha. Evidentment, aquest any hem patit molt i ha baixat moltíssim els
calors. Està patint la sequera, eh?
Ah, exacte. Llavors, el que fem és intentar, a partir de l'any vinent, intentar fomentar acords de custòdia amb municipis i amb propietaris que tinguin algun curs d'aigua proper i intentar veure què és el que fem. També, tant amb Montblanc com amb l'Espluga, tenim un projecte que vam presentar l'any passat, però estem esperant que es desencalli, bàsicament que trobem fons de finançament, per intentar veure com gestionem les aigües de consum val, pel municipi. En el cas de l'Espluga, molt preocupant, perquè des de fa molts anys hi ha molts problemes amb subministrament d'aigua. I per l'altra banda, Montblanc, no tant, perquè a Montblanc arriba el trasbassament de l'Ebre, no? L'aigua procedent de l'Ebre, però sí que és veritat que s'obté molta part d'aigua dels barrancs que baixen fins a Montblanc.
Deixa'm-ho dir, Joan, ara que parlaves de sostenibilitat en el món de l'aigua, si no erro, això ho sabràs segur, si no erro, el monestir de Poblet és dels primers monestirs amb una iniciativa en aquest sentit d'aprofitament de l'aigua, de regeneració d'aigua.
Sí, aquí, a veure, des dels orígens, Poblet sempre li ha preocupat moltíssim l'aigua. Per què? Perquè quan al segle XII s'instal·la el monestir, clar, s'ha de subministrar d'alguna manera, no? És a dir, tant a nivell del règim alimentari de tota la comunitat com també de l'aigua, no? Per tant, des de l'origen ja van crear un sistema de canals que venen de les fonts de Nerola i altres fonts i altres zones, no?, que poguessin garantir aquest subministrament d'aigua, vale? Això per una banda. Per l'altra, des de recentment, més recentment, i es va fer un projecte, a veure, jo no el conec del tot, però sí que conec la persona que el va liderar, no? que era un monjo de Poblet, que ara ja no hi és, però que té molta... que va ser prior de Poblet, el pare Lluc, que a partir de coneixements que hi havia i les ganes d'intentar incorporar la sostenibilitat al monestir, es van crear una sèrie d'accions, no?, que anessin en favor d'això, i entre elles, evidentment, el tema de l'aigua, no? El baix consum, o pràcticament gens de consum de sabons i tal, que puguin contaminar les aigües residuals, etc. Vull dir que sí que és veritat que a nivell de comunitat monàstica crec que van ser dels primers, no?
Si seguim parlant de la cooperativa, deixa'm preguntar-te també, Joan, què aporta la cooperativa a la comarca i la comarca a la cooperativa?
Bé, la cooperativa a la comarca aporta, a part de portar el que hem dit abans, no?, fer aquestes accions de voluntariat que el que fan és arreglar espais o fomentar aquest creixement de la biodiversitat i també la millora dels espais naturals. A part d'això, també el que fa és donar a conèixer el nom de la comarca. Perquè, clar, nosaltres, per exemple, ara, la setmana vinent, anirem al Congrés de la Xarxa de Conservació de la Natura, que en som membres, i durant el Congrés, doncs, bueno, nosaltres hi anirem i parlarem de Rebull, i parlarem no només de Rebull, parlarem de la comarca, parlarem de la Conca Barberà, parlarem de Poblet, de Montblanc, de tots els pobles de l'Espluga, de Vimbodí, tots els pobles que hi ha. Per què? Perquè, d'alguna manera, també volem ser transmissors d'aquest patrimoni que té la Conca i moltes vegades desconegut. Per altra banda, la Conca que ens aporta? Ostres, el territori. Tenim un territori bestial, vull dir que molt divers. He parlat abans de la diversitat del bosc de Poblet, però és que ara tenim... No he parlat de la zona baixa del paratge natural de Poblet, que és zona de conreu. Tenim un paisatge mediterrani fabulós. Què he de dir si soc de la Conca, no? Però és que és veritat. És veritat, molta gent...
Les muntanyes de Prades, que d'aquí ben poc seran... Avui ens ho ha anunciat el govern de Tarragona.
Esperem.
Ens ha anunciat que serà
És un anhel de fa 90 anys, eh? Fa 90 anys que es va començar a dir que a veure si ho poguessin ser. Per tant, el territori és el que ens hem d'agrair, no?, el que tenim. I, sobretot, agrair els avantpassats, que moltes vegades no ho teníem en compte ara. És a dir, els nostres avantpassats cuidaven molt del territori i ara el podem gaudir gràcies a ells. Per tant, nosaltres hauríem de fer el mateix, pensar en la gent que ens vindrà després, en els nostres fills, nets, etc. No? Hem de deixar un territori tant o millor del que hem trobat.
Abans ho dèiem, que aquest 2023 sembla ser que ha estat un bon any pel turisme a Catalunya, que ha superat en alguns llocs màxims històrics. I precisament des de la cooperativa també oferiu serveis per la ciutadania i pels turistes que visiten la Conca de Barberà. Quins són aquests serveis? Quin tipus d'activitats els oferiu?
Bé, nosaltres, adreçat a turistes, oferim rutes guiades. De fet, les definim com rutes guiades interpretatives i reflexives. Què vol dir? Que no només visitem i coneixem. Nosaltres volem arribar al final. És a dir, per poder estimar un territori, una zona, un element, sigui natural o cultural, és important conèixer-lo prèviament. Per tant, el coneixement és el pas previ per després estimar-te'l i al final respectar-lo o conservar-lo. Per tant, aquest és l'objectiu. I nosaltres pretenem, en totes les activitats que fem, que la persona sigui propera al territori o sigui més llunyana, que interioritzi aquest territori i que acabi marxant com dient: ostres, hem vingut aquí, hem gaudit, el paisatge, el territori ens ha portat, la natura ens ha portat molt a nosaltres com a plaer, i nosaltres li contribuïm. Com ho fem? Sabem que els diners que hem pagat per això es destinaran a arreglar una font, una basseta, un punt d'aigua del lloc on hem visitat, per exemple. No? Tipus d'activitats són aquestes. Ara estem pensant en un altre format, que és dir, intentarem, que de fet ja tenim una a punt de treure a partir del mes vinent, és a dir, bueno, del següent, del novembre, oferirem un street escape, que és un escape room a l'aire lliure.
Boníssim.
Sí. El fem a Montblanc i lligarem una mica l'origen de Montblanc, els orígens de Montblanc, i també les riuades que hi ha hagut. Home. No només la última que va ser fa 3 anys, sinó que n'hi ha hagut moltíssimes.
La 25, la del 94 o 95?
Bueno, n'hi va haver una el 94. Exacte. I l'última el 2019.
I l'última el 2019. Parlàvem de sostenibilitat, de la sostenibilitat en el medi, de la sostenibilitat en l'aigua, i ara em parlaves de turisme. Existeix, o sigui, s'ha de fer possible un turisme més sostenible?
Jo crec que és absolutament necessari. És a dir, i no només en espais naturals protegits, sensibles, etc., per lo que evidentment tothom sap, que qualsevol aglomeració de gent en un entorn natural molt sensible afecta els éssers vius que estan allà, el paisatge, els camins, etc. Tot això té una afectació, evidentment. Però no només els espais naturals, els municipis. Sí. O les ciutats, com Barcelona, la massificació. Tenir en compte que allà en aquella ciutat, hi viu gent. O en el territori, si és un espai natural, no només hi viu gent, sinó que també viuen éssers vius, no? Que no són gent, que no són persones. Per tant, això moltes vegades no es té en compte. I l'afectació que pugui fer aquesta incidència de l'afluència turística s'hauria de regular. És a dir, jo crec que tots els espais naturals protegits tenen una cosa que es diu el pla d'ús i gestió, vale? Que això contempla també, entre altres coses, la freqüentació o l'ús públic d'aquest espai. I l'ús públic d'aquest espai implica regular precisament com les persones anem allà, de quina manera, quin nombre de persones... I per tant, anant a l'origen, turisme, sí, d'acord, però molt controlat.
Ens queden 2 minutets, Joan. Si em permets, sí que demanaré que siguis breu, però vull incidir-hi molt en tot plegat. Em parlaves de ciutats com Barcelona i no pararé de dir-ho. A vegades nosaltres ens mirem massa al melic i pequem d'aquest barcelonocentrisme i sortim poc. En som conscients, els mateixos catalans, no només a Barcelona, en som poc conscients, els mateixos catalans, del que significa que tinguem entorns naturals com el que estem explicant avui, com el de Poblet, com el de la Conca de Barberà?
Som conscients que hi són, però no som conscients de que hem de fer tot el possible perquè continuï sent-hi.
Així de clar, així de contundent. Joan Cartanyà, membre de la Cooperativa de Serveis Ambientals Raboll, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres. Que vagi molt bé.
A vosaltres per convidar-nos.
Nosaltres que continuem amb la caravana, de seguida continuem amb més continguts. De seguida parlarem molt de vi, molt de vi, en aquest programa que val molt la pena tastar-lo, gaudir-lo, que ens expliquin d'on prové. I, atenció, coneixerem el poblet desconegut i desaparegut. Un poblet de fa uns anys que ja no hi és, a través d'unes fotografies. I ho farem per ràdio. Serà fàcil, això, perquè ens acompanyaran dos grans experts com Damià Amorós i Alexandra Rebollo, que són coautors d'aquest llibre, Poblet desaparegut. Tot això passarà després de que els serveis informatius d'aquesta casa ens portin tota l'actualitat i nosaltres que seguim amb aquest especial de la caravana de Ràdio Estel des del monestir de Poblet. Fins ara.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes donant voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
Esclar, però he decidit prendre-m'ho amb calma amb l'ajuda de Melatovit Liposomal.
De qui?
Melatovit Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i tenir un descans reparador. Melatovit Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de Laboratorios Marnis. Recorda, Melatovit Liposomal. Demana a l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.